Ho tenim al cap, una producció de la taula de persones amb malalties neurodegeneratives i càncer. A la nostra secció d'Ho tenim al cap, avui ens acompanya per parlar del Parkinson amb les persones joves, Esteve Sala. Ell és membre de l'associació Parkinson Catalunya aquí a Sant Cugat. Esteve, benvingut.
Hola, bon dia.
I també comptem amb la presència de Fulvio Capitanio. Ell és coordinador d'Unidos contra el Parkinson. Gràcies per ser amb nosaltres també.
Hola, gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Parlem d'aquesta malaltia neurodegenerativa des d'un punt de vista d'aquells que la pateixen amb una edat temprana. El Parkinson jove, en quina edat la situaríeu?
Bueno, hi ha definicions per tots els gustos, però diguem que a partir de menys dels 50 anys es comença a parlar d'un Parkinson precoz, i a menys de 40 i fins i tot a 30 és Parkinson juvenil. De fet, cada cop més, i parlem ara d'allà d'un percentatge del voltant del 15%, es diagnostiquen nous casos al voltant dels 40 anys. Que això no vol dir que la malaltia hagi començat en aquest moment, perquè la malaltia sol començar molt abans de quan es pot diagnosticar, perquè es diagnostica mitjançant l'evidència de símptomes, i una persona de 40 anys doncs, pot ser que ja pot acabar uns quants anys amb la malaltia.
Això és el que acostuma a passar, no? El principal problema i és que com que s'associa el Parkinson a persones de major edat, hi ha gent que pot tenir 40 anys, 40 pocs, 50, i no associa que aquesta potser pèrdua d'olfacte que té o aquests sentiments de depressió puguin estar associats, per exemple, a una malaltia com el Parkinson. Esteve, des de la vostra entitat us arriben casos de Parkinson juvenil, perdó, de Parkinson, diguem, jove?
No, la veritat és que no gaire. Coneixem molt poques persones d'aquí a Sant Cugat que ens hagin vingut a veure amb Parkinson jove, i sabem que realment n'hi han d'haver, perquè les estadístiques són les estadístiques. I precisament el tema com avui és per fer una crida perquè se sàpiga que també la gent que té Parkinson juvenil o que sigui pot tenir recolzament amb la nostra associació i amb les altres associacions de Sant Cugat.
Com les tracteu aquí al municipi? I sabem que teniu projectes en aquest sentit, però una persona que conegui d'algú que tingui Parkinson jove o precisament o que potser volia informar-se sobre si aquests efectes que està notant en la persona que té al costat pot ser Parkinson, com ha de posar-se en contacte amb vosaltres?
Com bé tu deies, en persones joves, al començament, això despista molt. No només la persona en si, que no s'ho imagina, ma sobretot també li passa als metges. Tu vas a veure una consulta amb un metge amb un problema d'una lumbàlgia o el que tu deies, un sentiment de depressió o d'una dolor a una espatlla, amb falta de força, pues el primer que es va mirant és un tema, si és un tema diguem traumatòleg o un psicòleg, no? I el que realment passa després és que un cop t'han diagnosticat, el primer que fa sobretot la gent jove, perquè tenim potser més costum a fer servir els mitjans d'internet, és justament ficar-te amb internet, el que li diem amistosament al doctor Google. Uh-huh. Però el doctor Google pot ser una eina de doble fil, perquè tant de bo pots tenir sort i trobar alguns enllaços o alguna informació que és, diguem, tranquil·litzadora, però també pots contractar amb informació molt desviant o fins i tot molta vegada que pot posar por a les persones.
A més és que internet també s'ha convertit, per sort, en una eina d'expressió molt útil per a alguns malalts de Parkinson, perquè en el cas d'aquells que detecten doncs, problemes a la parla, doncs, tenen a través d'internet una finestra oberta per dir totes aquelles coses que volen dir i que a vegades en les situacions i en el dia a dia, doncs, per dificultats òbvies, doncs, no poden traslladar d'una manera òptima.
Exacte,
no?
Això en les fases més avançades ha sigut realment ha ajudat a trencar moltes barreres amb la comunicació. Però parlant de gent jove, intentaré fer un exemple, un cas típic, no? Una persona d'uns 40 i pocs anys que l'acaben de diagnosticar, està casat, posem, té un fill o dos fills més o menys petits, una hipoteca que està, que acaba d'estrenar o no fa gaire que l'està pagant, i de cop i volta té aquest diagnòstic d'aquesta malaltia. El primer pensament va a la situació familiar. Si, més a més, si tu ets el sostén, si és un home, potser el cas, o una dona que és el sostén principal econòmic de la família, això repercuteix encara més en el tema aspecte psicològic, la teva preocupació i com tractar-ho a la feina, la por a ser despedit, a ser acomiadat de la feina. Tot això ocasiona a la persona jove una càrrega psicològica, afectiva, de relació tremenda. Perquè una persona ja que s'hagi jubilat i tingui un diagnòstic, és igual de greu, és igual d'impactant, però com, per almenys la vessant social o econòmica, d'alguna manera la té coberta. Els fills són més grans, ho estan casats i té un més recolzament. Una persona jove, de cop i volta, tots els seus plans de futur, més immediat o més llunyà, se li venen a baix.
És que pel que hem pogut llegir, i l'Esteve també coincidirà amb el Fulvio, que tots aquests problemes amb els quals es pot trobar una persona amb Parkinson amb una edat ja d'uns 60, 50 o una mica també és avançat, quan ja ha deixat l'àmbit laboral, clar, es multipliquen amb una persona jove, perquè ha de tornar a la feina, ha de reintegrar-se en el seu àmbit laboral, també saber fins a quin punt doncs pot ser competent a causa de la malaltia amb aquesta feina. Suposo que a vegades ens centrem molt en un determinat públic objectiu del Parkinson, i a vegades hem vist a l'hora de documentar-nos en aquesta entrevista que la gent jove amb Parkinson se sent com una mica menys tinguda, que no hi tenen prou consideració amb ells.
Sí, realment és que és veritat, no? El Parkinson és majoritàriament de gent gran. El que passa és que la gent jove també són els que necessiten més ajuda, perquè jo crec que ha de ser molt més impactant, molt més, realment molt més fort en el cas d'una persona jove. I per contra, hi ha unes circumstàncies que són molt negatives. No estem acostumats a demanar ajuda. I la gent jove, possiblement encara menys que els grans. I tampoc no saps on anar a buscar l'ajuda. Necessiten ajuda psicològica. A vegades també és difícil anar amb un psicòleg. I aquí potser no coneixen l'efecte, l'ajuda molt important que poden fer les associacions a aquest aspecte. El contacte humà entre persones que comparteixen un problema ja és una gran cosa per la millora del benestar psicològic de la persona. Però a més, a les associacions hi ha especialistes que els hi podran ajudar molt directament. Però en canvi, jo crec que hi ha una por, una retenció de comunicar-se i de sortir.
Doncs precisament en relació a això enllaçarem amb una bona notícia que podem dir d'aquí a cara a Sant Cugat per les entitats que treballen al Parkinson. Fulvio, aviat tindrem un espai aquí al municipi, diguem-li espai, diguem punt de contacte, perquè la gent que tingui Parkinson i que sigui jove pugui tenir una eina per poder disposar d'assessorament i de consulta.
Correcte. Perquè a banda de totes les iniciatives que hi ha des d'Unidos contra el Parkinson i amb l'ajuda de les associacions de Parkinson que treballen aquí a Sant Cugat, hem posat en marxa ja des de l'any passat, com la Davant Corre pel Parkinson. L'any passat el Tour de Parkinson va parar a Sant Cugat també, i més iniciatives que continuarem fent aquest any. El que engegarem ara mateix és un punt de trobada, diríem punt de trobada, per gent jove que tingui Parkinson. Que punt de trobada què pretenem? Pretenem que primerament sigui un àmbit diferent, diguem, de lo típic d'una associació en la qual la gent es pugui trobar, es pugui conèixer, pugui primer veure que no estan sols. Segon, parlar amb algú que tingui la mateixa problemàtica i hagi passat per algunes etapes abans que ell, i li pugui donar un consell, un cop de mà, encara que sigui una paraula de recolzament. I després, com som curiosos i volem saber què coses, també construïm muntar xerrades, i en aquest cas sí que farem, ens recolzarem amb les associacions de Parkinson de la ciutat, perquè ens facilitin un professional, un psicòleg, un terapeuta, un assessor laboral, que és molt important en aquestes etapes.
Exactament, i si algú ens escolta, aquest punt de trobada físicament on el tindrem?
A la Casa de la Cultura. Exactament, on estan ubicades les associacions de Parkinson, poden tranquil·lament acudir a qualsevol de les dues associacions que hi ha que traten malalts de Parkinson a la nostra ciutat, i demanar per a l'Esteve Sala, en aquest cas concret, que és el que físicament està més allà, i ens farà de tràmit i de contacte cap a aquest grup.
I funcionen els mateixos dies que tenen servei les entitats aquí a la Casa de Cultura?
No necessàriament, perquè com és un grup obert i no està vinculat al pertany a una associació, és un grup obert, tranquil·lament ens autogestirem, com un grup d'amics que té quelcom més, un lligam més per estar junts i tirar-ho endavant.
El que queda clar, Esteve, és que, tal com vau dir a l'inici d'aquesta secció, treballeu en xarxa. I en aquest cas, amb aquesta plataforma, Unidos contra el Parkinson, quina opinió teniu que hi hagi iniciatives com aquesta i que vulgui crear-se, ni que sigui un microespai per persones amb Parkinson joves, però que el tinguin?
Jo crec que totes aquestes iniciatives són fantàstiques, no? Tots treballem pel mateix, tots treballem contra el Parkinson. I clar, aleshores hem de sumar esforços perquè no podem fer... Cada un de nosaltres no podem fer gaire cosa, però si anem treballant i cada un fa una petita part, els resultats jo penso que poden ser molt importants, i això es tracta, no? Si hi ha 3 o 4 persones que es poden beneficiar d'aquest esforç petit que fem cada un de nosaltres, serà una cosa magnífica. I això ens ajuda a nosaltres a sentir-nos millor, també. I, per tant, és una bona teràpia per tothom.
El que volem dir és que no, una cosa no substitueix l'altra. De fet, són complementàries. L'activitat de les associacions és tremendament necessària, i però també tenir uns espais oberts a través d'internet i que puguin conservar el teu anonimat si el vols, ens pugui ajudar també a les persones joves.
I ràpidament tenim un minut per recordar als nostres oients com poden posar-se en contacte amb l'Associació Catalana del Parkinson aquí a Sant Cugat i amb Unidos contra el Parkinson. Esteve.
L'Associació Catalana del Parkinson, estem a la Casa de Cultura. Ara no recordo el telèfon de memòria, però vaja, és fàcil de trobar.
589-1382.
Magnífic, Sílvia, magnífic. I a més, cada dilluns, dimarts i dimecres és els dies que tenim despatx i teràpies en allà, i de 10 a 12 ens hi trobaran. Però si deixen un missatge, també ens podem posar en contacte telefònicament amb qui ens revisi.
I a través d'internet, fent un googleazo, que és el que diu, una cerca per Google o qualsevol cercador, Unidos contra el Parkinson, ja li durà cap a la pàgina web de contacte.
I els recomanem el blog fantàstic del Fulvio, que li poden donar un cop d'ull i posar nos al dia sobre l'actualitat d'aquesta malaltia. Moltíssimes gràcies i bones festes.
Gràcies a vosaltres, bones festes a tothom.
Gràcies i bon any nou.